Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia després que a la primera hem sentit totes les reaccions a la dimissió del president valencià Carlos Mazón, que avui ha anunciat que deixa el càrrec. Ha passat un any i 5 dies des de la Dana, i la decisió arriba la setmana després dels funerals d'estat per les víctimes de la gota freda, on Mazón i el Partit Popular van constatar el seu aïllament. Fa uns minuts, la periodista Maribel Vilaplana ha sortit del jutjat de Catarroja després de declarar, entre altres coses, que Mazón no va estar incomunicat mentre dinaven i que fins i tot li van portar uns papers perquè els signés i que va estar pendent del telèfon mòbil durant tot el dinar. També hem passat per Madrid, on avui ha arrencat el judici contra el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets en la causa contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Això el mateix dia que el Tribunal Suprem ha proposat jutjar José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama per suposades irregularitats en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia. I també us hem explicat que Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans han decidit concentrar els Premis Literaris de la nit de Santa Llúcia i crear-ne de nous per tal de crear una gran nit de les lletres catalanes. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs afegim detalls a aquesta dimissió de Mazón, perquè l'endemà del funeral de la Dana, el president valencià va comunicar a Alberto Núñez Feijó que dimitiria i la direcció del PP li va posar de límit aquesta setmana. Feijó no aclareix qui proposarà com a substitut, però recorda el PP valencià que el nom el tria la direcció. Anem a Madrid, Paula Bruixats, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Feijó tenia coll avall que Mazón dimitiria ja el dijous passat i el va pressionar perquè ho fes aquesta mateixa setmana, és el que revelen fons del PP, que expliquen que no es podien permetre que el president valencià continués en el càrrec perquè el desgast, diuen, no es podia allargar més. La decisió de mantenir l'acte de diputat és personal, diuen a Gènova, i sí que recorda la direcció del partit que seran ells qui decideixin qui serà el substitut de Mazón.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suggerit que Carlos Mazón hauria d'haver convocat eleccions anticipades després d'anunciar aquesta dimissió.
Tampoc evitarà que, si algú no sap estar a l'alçada, doncs les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest darrer any. I a vegades, com no s'està a l'alçada, el millor és reconèixer-ho, donar un pas al costat i donar la veu als ciutadans.
No és l'única reacció des de Catalunya a aquesta notícia. La majoria de partits creuen que la dimissió de Mazón ha arribat tard i han demanat eleccions anticipades. Sentim els portaveus de Junts, Josep Rius, d'Esquerra, Isaac Albert i la coordinadora dels Comuns, Candela López.
Va fer tard amb la gestió de la Dana i ha fet tard també avui dimitint.
Al País Valencià només hi ha una solució, només hi ha una resposta, que són urnes i eleccions.
El que volem és que de manera immediata el poble valencià tingui la veu.
Més coses. Barcelona és la ciutat de l'Estat on és més probable ser víctima d'un robatori. Així ho indiquen les dades publicades avui per l'oficina Eurostat, que asseguren que la probabilitat de patir un robatori a la capital de Catalunya és gairebé 3 vegades superior a la mitjana de la resta d'Espanya. La Unió Europea, Barcelona, només es veu superada per les de la capital de Romania, Bucarest. Les dades referents a l'any 2022 situen Espanya com l'estat membre amb més robatoris per cada 100.000 habitants. El 2022 n'hi va haver 253.000 al conjunt de la Unió Europea. D'altra banda, segons una enquesta del 2023, un de cada 10 habitants de la Unió Europea declaren que la delinqüència, la violència o el vandalisme a la seva zona representen un problema. L'exdirector d'Oficina Antifrau, Daniel D'Alfons, haurà de tornar més de 82.000 euros a l'organisme per cobraments indeguts de triennis i també complements de qualitat. És la condemna que li imposa el Tribunal de Comptes per un comportament greument negligent. Segons recull la sentència, l'Oficina Antifrau havia reclamat a D'Alfons 180.000 euros i 25.000 més a dos exdirigents de l'oficina per aquests cobraments irregulars que ells mateixos van aprovar i cobrar. Però el Tribunal argumenta que una part del delicte ja ha prescrit i no se'ls pot reclamar la totalitat de l'import. La ministra de Sanitat assegura que faran servir tots els mecanismes legals perquè les comunitats governades pel PP donin les dades sobre els cribratges de càncer de mama al govern espanyol. Mònica García, de visita avui a Barcelona, ha visitat el Centre d'Atenció Primària Maragall per conèixer el funcionament d'una eina d'intel·ligència artificial que ajuda els metges durant la visita als seus pacients. Unitat mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
Bon dia. Després de l'escàndol de les mamografies a la Junta d'Andalusia, la ministra de Sanitat vol fiscalitzar el funcionament de tots els programes de cribatge de càncer de mama, cèrvix i colon de totes les comunitats autònomes. Però davant la negativa de les governades pel Partit Popular a entregar aquests informes, Mònica García els adverteix que arribarà fins al final.
Totes les mesures legals, totes les herramientes administratives i tot el que podem per que aquests datos estén al servicio de quienes tienen que estar, que es al servicio de la ciudadanía. Los datos no son del señor Moreno Bonilla, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, son de los ciudadanos y ciudadanas.
I un últim apunt, el magnat euroescèptic Andrei Babis, guanyador de les eleccions a Txèquia, ha firmat avui un acord de govern amb dos partits extremistes molt crítics en Brussel·les. Es tracta dels antieuropeus Motoristes Units i del partit prorrus d'extrema dreta Llibertat i Democràcia Directa, el partit de Babis, que en català es diu Aliança de Ciutadans Descontents, i que les sèssiles ANO obteixi una majoria de 108 diputats dels 200 que té el Parlament.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Maiol, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt, tots tres?
Tot a punt.
Us heu vist molt pendents de les notícies del govern de Txèquia, que us ha agradat molt, aquest grup que s'ha unit.
Ha parlat de Motoristes.
Motoristes Units, sí, escolta'm, és un grup antieuropeu. Sí, sí, i tot el cas es diuen ANO, i llavors ha provocat algun somriure un punt infantil, diguem. No va dir sí, sí, que... però bé, escolta'm, cadascú s'interessa pel que s'interessa.
Però també és culpa del Bota, perquè no feia falta dir les sigles.
Vull
dir,
ja, però...
com a oients ens haguessin conformat, però ell ha volgut dir les sigles i...
Sí, és que és el primer.
És així.
Sí, sí.
Va, clar.
De fet, et confesso una interioritat, el guió no hi apareixien les sigles.
Ah, mira.
L'ha afegit ell.
Per això ho ha fet mirant-nos, no?
No, clar, home, ha estat una... per tentar-vos, per tentar-vos.
Estem amb una maduresa de debat.
Sí, aquí estem.
Bueno, això sí, els motoristes, si ens unim, és bona cosa, eh?
A veus?
Perquè no deixem de ser els salvadors del trànsit de la ciutat.
Bé, hi hauria molt a discutir entre aquells que no som motoristes i que us patim, també t'ho diré. Però vaja, a veure el primer tema per on ens ve.
Abacus és més. Celebrem la Setmana Lego només a Abacus. Tenim els teus Lego preferits amb un 25% de descompte. Tens temps fins diumenge. Abacus patrocina aquest espai.
Que no sé si et servirà per elevar el debat o no. Iuforn, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí,
has estat dels que més has rigut amb els motoristes i l'Anna, vull dir que tampoc no crec que pugis molt al nivell.
Haig de dir que no superaré, sens dubte, el final del butlletí. Mm. És impossible, per molt que m'esforci. Però jo reia perquè la vida de Joan Bota és molt dura. I haver de fer aquest butlletí i acabar-lo davant de tot de gent dient que hi ha un partit que es diu Motoristes Units...
Però si després ha afegit ell coses de la seva pròpia collita, vull dir que ja li va una mica a la marxa. Ja juga.
Jo espero, ara puc elevar-ho una mica a les altres instàncies de la casa, jo crec que això es mereix una recompensa.
Ah, molt bé, perfecte.
Estem parlant de diners, sí, però estem parlant també, potser, fins i tot s'acosta Nadal...
Un pernil.
Vinga, som-hi.
Sí, pernil ho trobo excessiu, però uns productes del porc de menys nivell també poden ser.
Un fuet o una cosa així.
Sí.
Molt bé. Doncs queda pendent. De què ens vols parlar? A veure, avui gairebé anava a dir que és monotemàtic, però déu-n'hi-do, no? Perquè, clar, tenim molta teca de València, diguem-ne.
Com deia aquell, canviem de registre, perquè sí. El tema és... Jo, a veure, avui vinc com a periodista, o sigui, no com a persona que fa una dèria, sinó com a periodista que ha hagut, al llarg de la seva carrera, que és llarga per una qüestió d'edat, no per res més, que ha hagut de suportar moltes compareixences, rodes de premsa... Bé, roda de premsa, això no ho era, això, perquè ja no se'n fan. Una compareixença pública, no sé, ara tenen tot de noms eufemístics, que és un senyor que surt, he venit a hablar de mi libro, ho deixa anar i se'n va. La meva reacció aquest matí ha estat d'estupor. Jo crec que l'estratègia d'Amazon l'ha dissenyat Pedro Sánchez, si no s'explica. Sortir avui, que hi ha el tema del fiscal general, ara estic parlant en termes polítics, O sigui, saps que avui declara el fiscal general de l'Estat, que és un tema que el PP hi pot fer, pot treure el pa de 5 quilos i començar a sucar pa, però allò, bé... Amazon decideix comparèixer avui, perquè avui i no ahir o dissabte, no s'entén. O perquè no fa 6 mesos, perquè és que portem un any amb aquesta broma, portem un any de gent dient-li, escolti, expliqui alguna cosa, o sigui, hem de saber vostè què va estar fent mentre passava tot això. I vostè no ha donat... Bé, no ha donat cap explicació. Ha donat 8 versions, per tant vol dir que 7 són mentida, perquè si les has anat canviant vol dir que, i no necessàriament l'última és certa, no? I justament avui, bé, què ha canviat? en relació a fa una setmana, un mes, què ha canviat? Els crits de les víctimes. Molt bé. Però tu et van dir les víctimes que no anessis a l'enterrament d'estat. I tu vas anar, pels motius que fossin, tu vas anar, per tant, havies d'entomar els crits, perquè sabies que et cridarien, és que ho sabies, perquè no els has rebut, perquè no has tingut cap mena de respecte per ells, perquè els has oblidat, etc etc. Què esperaves que passés? I vas. Bueno, doncs ho has d'assumir. Llavors, què ha canviat? Els crits, que, per cert, estava envoltat de ministres i gent amb càrrecs, que tots, la cara d'aquella gent era allò de... jo no hi soc. O sigui, jo no estic aquí, estan cridant aquests al costat, a mi no em mirin. Per què no ho has assumit abans? Per què passa tot ara? Bueno, no s'entén, per això dic que l'estratègia, no sé qui l'ha dissenyat, si és que algú l'ha dissenyat, no sé que sigui allò que es diu un mono completament borratxo conduint un tràiler ple de nens. O sigui, saps? Vull dir, és que si no té cap mena d'explicació. I avui compareixes, molt bé. Compareixes per explicar el teu. I un cop acabat, hem aclarit res? A veure, ha dimitit? Però quan ha acabat hem dit, ha dimitit o no ha dimitit?
Ha anunciat que dimitirà, però de moment...
Clar, però la paraula dimitir no l'ha dit.
No.
Diu mi successor, diu... o sigui, què vol dir? Hi haurà un successor? Qui serà? No ho sabem. Quan serà? No ho sabem. A partir d'ara, com es gestionarà això? No ho sabem, tampoc. Demà hi ha reunió del Consell i ell la presidirà. Però no ha dit que... Però no diu que se'n va. O sigui, perquè el presideix. O sigui... Com es pactarà el substitut? D'on sortirà el substitut o substituta? Tampoc ho sabem. És a dir, és una compareixença que ha estat associada amb un to molt èpic, que això ja ho va fer divendres en aquell discurs que era ensucrat, només faltava que sortissin els teletubbies a abraçar absolutament a tothom, perquè era una cosa, una èpica, un llenguatge que... Però, escolti, però vostè és conscient del que està parlant? Està parlant de més de 200 morts? I està aquí amb un to i una cosa com si fos un creuat amb l'armadura. Què va passar al Ventorro? Si és que és molt senzill, què va passar? És veritat que vostè li van portar un vídeo, el va veure, no el va veure, això és veritat o no és veritat? I ara ens apareix la senyora que estava dinant amb ella avui, que casualment avui també compareix, que diu que va haver un moment que l'amo del restaurant... Però ho hem sabut perquè un advocat de dins li ha dit amunt de fora, o sigui, que tot plegat és que és marcial. Doncs això, que va entrar el propietari del restaurant a portar-li uns papers de la Generalitat perquè els signés ell. Hosti, però això què és? L'amo d'un restaurant portant uns papers... Aviam, algú s'imagina Salvador Illa dinant amb un restaurant amb una altra persona i que entri l'amo de Frankfurt Paco i li porti uns papers, firmi els president. Que no? Bueno, doncs avui això s'ha dit. Bé, doncs el meu estupor... la víctima se l'ha fet ell. O sigui, de les víctimes els ha citat un moment i ell s'ha fet la víctima. Lo malament que ho ha passat, ell i la seva família, escolta, m'ha dimitit, si és que era molt fàcil, vostè el primer dia que ho està passant malament, agafa, surt, una compareixença, diu, miri, evidentment que ell no té la culpa que hagués plogut, evidentment que ell no té la culpa de la riuada, ell té culpa de la gestió. Doncs surts i dius, miri, jo en el moment de la gestió vaig tenir un mal moment i jo què sé, sap? Quan l'amo del restaurant va entrar i va dir, firmem això, va deixar l'ampolla del licor d'herbes i, escolta, ja morro, vale? Cap problema. S'afronta, s'assumeixen les responsabilitats, dimiteixes i quedes davant de l'opinió pública i davant de la història, si se li pot dir així, quedes, bueno, com una persona que ha comès un error, però que ha intentat demanar disculpes, ha demanat disculpes en el... Perquè avui ho ha dit, també, diu. És que jo he demanat perdó. A qui li ha demanat perdó?
Una de les coses que demanen les víctimes és que demani perdó de manera clara, perquè consideren que encara no ho ha demanat de manera clara i contundent.
És que acabarà dient aquella frase tan... Demano perdó a qui s'hagi pogut sentir ofès, a qui s'hagi pogut sentir mort. Jo li demano perdó. Hòstia, això... I bé, doncs d'aquí ve el meu estupor. Jo
doncs no sé, a veure,
comparteixo perquè no sé com
si
ho he vist.
El Jordi, la Júlia o el Maiol tenen resposta al per què avui o què pot haver passat perquè hagi passat avui el que fa un any que esperàvem i que al final ha acabat passant avui. Algú
té
teories?
En certa manera, tots diem que ha dimitit, però hauríem d'analitzar què és dimitir. És a dir, ell ha deixat
i encara no ho ha fet, el seu càrrec com a president de la Generalitat Valenciana, però no deixa l'escó. De fet, ho fa per retenir aquest aforament i, per tant, evitar, en certa manera, l'acció judicial. I després, per mi, el que no hi ha hagut és una reparació. Recordem que ha començat parlant del rei, no ha començat ni parlant de les víctimes.
Sí, està clar.
Ha fet un discurs completament desafiant. Semblava, fins i tot, que jo també estic bastant d'acord amb això que deies, li ha fet Sánchez. No crec que Sánchez li hagi escrit el discurs, però és veritat que el que li ha escrit segurament és un rival polític seu, perquè aquest discurs no s'aguanta per enlloc i crec que és digne d'estudiar-lo. Com deia, no hi ha reparació, no hi ha autocrítica, no hi ha respecte per les famílies. Per què? Perquè per mi el respecte no és només dir perdó per la meva acció política, sinó també explicar quina va ser la seva gestió. I això, avui tenia l'oportunitat de fer-ho i tampoc ho ha fet. I crec que aquí també s'ha d'estar mirant molt a Feijóo per veure què és el que ha passat durant aquest any. Feijóo, les fonts d'ara de Gènova diuen que no, que li havien demanat la seva dimissió abans, però jo no ho tinc clar. És a dir, fins ara hem d'analitzar si ell ha aguantat perquè Feijóo li interessava no perdre aquesta plaça perquè sap que la necessita per les eleccions generals, o si ha sigut el propi Mazón. A dins del seu discurs ell ha dit, no, si jo volia dimitir, però no ha explicat per què no ho feia. I de fet el que ha dit, ha arribat a dir, no, és que per partidisme, com que no he actuat per partidisme, no he dimitit fins ara. A mi això, la veritat és que ningú ha acabat d'entendre. Per tant, crec que encara falta molt, però sobretot qüestionar això, qüestionar que la seva dimissió no és completa. I per tant, fins que no sigui completa, la seva responsabilitat seguirà sent la mateixa.
Jo abans de res denunciar l'intrusisme professional de l'IU, que està sent de tertuliar, més que res.
Sí, avui sí.
És un tema que ens tocava a nosaltres.
No ho cobraré. Eh? El pacte era el que era.
Totalment d'acord amb la Júlia i també amb l'IU, eh? Jo, interpretant la compareixença d'avui, el que veig és una persona que ha intentat justificar en tot moment per què no ha dimitit fins ara, i si és que es pot interpretar que això és una dimissió, ha intentat explicar. Suposo que l'efecte del funeral l'ha sacsejat d'alguna manera i ha volgut dir la seva. Tots teníem al cap que després d'aquest funeral, de la reacció dels familiars, etc., el que faria aquesta persona és dir, escolta, jo això no puc aguantar més, he de demanar perdó i desaparèixer. Doncs no, el que ha fet és explicar tot el que ha fet fins ara, justificar-ho, donar les culpes també al govern espanyol, donar les gràcies al rei, i això abans de res, i deixar molt poc clar el futur immediat. I em sembla que això és el mínim que es podia esperar d'una persona que realment se sentís afectada, o d'un partit que se sentís realment afectat pel que va passar amb el funeral, hauria estat un altre, hauria estat el de, no, escolti, anem a prendre una mesura radical, vostè desapareix, dona les explicacions que faci falta i vostè es defensa com faci falta, només faltaria, té un micròfon per justificar el que ha fet fins ara, si ho considera que és justificable, però desaparegui. És el que hauríem esperat. Però no des del punt de vista jurídic, polític, etc. Hi ha d'haver des del punt de vista ètic i personal que havíem entès, doncs, que potser la pressió i l'emoció era insuportable. Doncs no hi ha ni pressió, ni emoció, ni remordiment, sinó un treure pit i dir, no és allò de no dimiteixo, com el de la Federació Espanyola de Futbol, no és allò de no dimiteixo, però sí que és un vull que tothom entengui per què no ho he fet fins ara i per què tenia raons per fer el que vaig fer. No sabem encara què va passar, no sabem encara on era, no sabem encara què estava fent, no és el de menys, en absolut és el de menys, i ell això li és totalment igual. Però no és només li és igual donar explicacions del que va passar, sinó que a més li és igual el que pugui passar amb els pocs mesos i el funcionament de la comunitat autònoma durant els pocs mesos. Això, que segurament seria més important, és d'acord, girem full, mirem a futur, el futur immediat no l'ha aclarit. Què menys podíem esperar que això, no?
Maiol?
És que sovint quan una persona falla ens fem aquell dilema que té habitualment una formulació més malsonant, però que seria si és incompetent o és mala persona. I sovint acabem trobant un punt de la balança en què una persona és més incompetent o és més mala persona. Crec que Mazón excel·leix en les dues definicions i ho demostra cada cop que té l'oportunitat. Avui ha demostrat una manca d'empatia un cop més amb les víctimes i amb tot el que va passar aquell dia flagrant, i ha demostrat una incompetència política individual i col·lectiva pel seu partit a prova de qualsevol resistència. És a dir, algú que no només no es disculpa, sinó que fa aquesta dimissió a mitges i que ho fa de tal manera que estàs tapant la principal voluntat que té el teu partit, que és que això no tapi que avui el fiscal general de l'Estat està actuant, doncs demostra que un any després no has entès res i que senzillament la política, igual que ho va ser en el seu dia la cançó per Mazón, doncs no és la feina que tu estàs preparat per fer. I que segurament el que va passar el dia del Ventorro és que, un, li era igual el que estava passant a les víctimes, dos, no sabia com reaccionar i ell va seguir allà fot-li tranquil·lament fins que va arribar l'inevitable. Els tempos, que era el que parlava Liu, per mi em sembla natural pensar que dimecres, que va ser l'aniversari, doncs algú al PP va reaccionar per fi i va trucar a Feijóo i li va dir: escolta, aquí hem de fer alguna cosa. Ells van intentar que això quedés resolt abans del cap de setmana, precisament per començar la setmana nets, i aquí hi ha hagut un problema, que és la successió, i aquest és el meló que s'obre a partir d'ara, i aquest és el motiu pel qual Mazón no ha dimitit com Déu mana. És... Mazón vol posar la seva persona de confiança i vol seguir dominant el PP valencià. El PP valencià voldria tenir la seva persona de confiança, i Madrid, o Gènova, com se li acostuma a dir al PP en una fórmula que no m'agrada però que faig servir igualment, voldrà tenir la seva pròpia candidata en aquest cas. I per tant, mentre això no resolgui, doncs patada endavant, jo ja he sortit a fer la meva declaració patètica i ja ho veurem els propers dies.
Afegim a la conversa a la nostra delegada a València, Pepa Ferrer. Pepa, bona tarda.
Bona vesprada, Òscar.
Està tot el matí pendent de la compareixença de Carlos Mazón, de fet, de tots aquests últims dies, pendent de tot el que ha passat al voltant de l'aniversari de la Dana. Tens resposta a això que plantejava Liuda, per què avui sí i no divendres passat, o no fa un mes, o no fa sis mesos? Sabem el per què? Què ha portat a Mazón a dimitir avui i no haver-ho fet abans?
Tinc la meva opinió sobre això, sí,
sospites,
i tinc una informació,
no?
Exacte, i tinc una informació que us vull donar ara mateix, que és que Mazón hauria firmat el seu escrit de renúncia fa exactament mitja hora, a les 14:51. Si no m'equivoque, una mitja hora, sí, l'hauria firmat. Per tant, aquest escrit de renúncia ja estaria firmat. Sí que mantindria, segons ens informen totes les fonts de la Generalitat, mantindria l'acte. I per què es precipita?
Per tant, l'escó, eh?
L'acte de diputat, exacte, l'escó.
Per ser forat, que és una de les claus.
Exacte, exacte. Però una de les incògnites que teníem durant tot el matí, que és que si havia firmat, si havia formalitzat aquesta renúncia, tal, doncs ara ja podem saber que sí, que ja està firmada i està formalitzada.
Molt bé, doncs faltaven 10 minuts per les 3, eh? És a dir, que fa...
Exacte,
30
9
minuts.
30,
sí, sí. Molt bé, doncs ha anat tard, perquè ha comparegut a les 9, quan passava uns minuts de les 9, l'hem pogut sentir en directe al matí a Catalunya Ràdio, doncs ha trigat unes quantes hores a firmar-ho.
Sí, també t'he de dir que no sé si encara així de Palau, perquè estem així fora, i ningú en sap dir si encara està a Palau, si no, nosaltres no l'hem vist així, ni nosaltres ni els companys, però bé, respecte al que em demanaves ara, jo crec que són un cúmul de moltíssimes coses. Evidentment, al funeral d'estat, allò marca un abans i un després, però és que el dissabte anterior hi havia hagut una mobilització massiva, 12 mesos, 12 mobilitzacions, una mobilització al carrer que no ha acabat, i això també són més llenya al foc per afegir després totes les informacions que van apareixent i que desmenteixen el seu relat. Una Salomé Prades que el divendres mateix diu que ella havia informat a Carlos Mazón fins i tot de les alert, que Mazón havia dit que no havia tingut ninguna informació, i després avui la declaració de Vilaplana. Tot això és un còctel que precipita la dimissió de Carlos Mazón. I volia explicar-vos una cosa, saps aquelles coses, aquells detalls que no el dones compte fins que no tornes al lloc on has passat? Doncs avui m'ha passat, i m'ha passat ara mateix, que estava esperant per entrar amb vosaltres. La setmana passada, fa 5 dies, recordeu que així doncs, van tindre una compareixença al matí de Carlos Mazón, feia un any de la Dana, va comparèixer al Saló de Corts, és el saló més important, només reservat per aquells actes més importants. Allà hi havia tot el seu govern, hi havien les principals espases també del Partit Popular, allà ja va haver aplaudiments, va haver com unió. Doncs just després em vaig trobar, així mateix on estic ara, a una persona del nucli duríssim de Carlos Mazón. Em vaig acostar per preguntar-li com encarava el president aquella vesprada, perquè se n'anava aquella vesprada doncs al funeral d'estat. I quan va alçar la cara, el vaig veure plorant. Llavors, em va dir, simplement em va dir, ha estat un dia dur i un any duríssim. Jo crec que allò ho resumia tot. Com encarava, no només Mazón, sinó tot el seu entorn, aquell dia.
Ara el dubte és què passarà amb Mazón, què passa en el futur de Mazón i què passarà amb el futur de la presidència de la Generalitat Valenciana. Ja sabeu que allà no hi ha majoria del Partit Popular, per tant, ha d'haver-hi un acord entre el Partit Popular i Vox, si és que volen triar un nou president, sense passar per eleccions, que és la voluntat que sembla que Mazón tindria. Però d'això no en sabem, perquè avui Abascal ha vingut a posar en dubte que donin suport al primer candidat que presenti el Partit Popular, sinó que volen saber qui ha vingut a dir que s'aclareixin primer ells internament al Partit Popular i després ja veurem què és el que fem. Per tant, la incertesa ara mateix a la Generalitat Valenciana, Pepa, és màxima.
Sí, i continuem mans de Vox, perquè portem una legislatura que està marcada per Vox. El seu suport ha marcat moltes de les lleis. Jo crec que l'ideari de... diria que l'ideari de Vox ha estat fer llei, ha estat fet llei, perquè totes les lleis que han eixit, o moltes d'aquelles que han eixit, han sigut el que demanava Vox i el seu ideari fet llei. Doncs ara també està en les seves mans avalar qui serà eixe nom que de moment desconeixem, que n'hi ha aquestes negociacions entre Gènova i els populars valencians. Uns voldrien Maria José Català, els altres voldrien Juan Fran Pérez Llorca. Hem de dir que Juan Fran Pérez Llorca, per la seva qualitat de portaveu a les Corts, també perquè té un caràcter dialogant, és una persona molt afable, segurament això també hi juga, té bona relació amb Vox. Per tant, podria ser un candidat que Vox no veuria malament, però clar, estem parlant de que l'extrema dreta haurà d'avalar el nom del futur president del govern valencià.
No,
no només això, sinó que potser a Vox ara mateix tampoc li interessa. És a dir, en unes eleccions ara mateix a Vox segurament pujaria, el que passa és que el que ha de medir a Abascal és si li interessa més això i tenir per primera vegada també, potser, si ho aconseguís, una plaça dominant a nivell autonòmic, perquè Vox fins ara ha quedat com a crossa del PP, però no ha tingut la presidència directa, per tant, per lluir més en una plaça com ho és València, o d'altra banda, això és només una manera de començar una negociació, que és dir, a mi m'interessen eleccions, però anem a veure què més, quin suc puc treure encara més d'aquesta negociació. Jo crec que ara hem d'estar molt atents amb això, però que tampoc es passi per alt que el PP, sobretot davant de Sánchez, ha fet un discurs de que Sánchez aguanta la Moncloa, passi el que passi, i fins i tot després de les eleccions va arribar a qüestionar la legitimitat que tenia com a president, quan ara el que estem veient és que el PP no vol deixar en cap cas el poder, sinó el que vol és mantenir-lo i allargar com sigui aquest avançament electoral.
A mi m'està costant molt diferenciar el que passarà per dir ara el que ha passat fins ara. És a dir, si Vox condicionarà el pròxim president o presidenta del País Valencià, però és que també ho ha estat fent fins ara, no? I per tant, fins i tot ideològicament i a nivell de mesures i de manera de parlar i de contingut i de missatge, em semblen cada cop més semblants, preocupen menys semblants. Una altra cosa és que el Partit Popular aparegui ara mateix com una avançala, no? Una mena d'avançala abans que, doncs, que vingui l'extrema dreta, etc. Però, francament, cada cop parlem de la dreta espanyola i de l'extrema dreta espanyola, cada cop em sembla més redundant. Allò que hem fet al País Valencià em sembla, vaja, claríssim. No hi ha hagut massa resistència per part del Partit Popular pel que fa a la política amb la televisió, amb la ràdio, amb la llengua, amb les mesures, amb les ordenances municipals relatives a la llengua, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, etc. És allò que acabes dient, escolti, doncs acaben sent una mena de destí, no, com el destí no l'universal, allò, etc. Doncs sembla cada cop més indistingible. Una altra cosa és que si ara es convoquessin eleccions, podria ser que el PP perdés càrrecs i perdés cadires i doncs, encara perdés més poder, però estem parlant només de cadires i només de poder i només d'institucionalitat, no? El que em preocupa més és que ja no només el País Valencià, sinó l'Estat espanyol en general està creixent una veu que sembla la veu genuïna, la veu autòctona, la veu profunda i autèntica d'allò que pensava i pensa la major part de la gent de dretes a Espanya, i em sembla que cada cop es fa més explícit. Per tant, que aquesta circumstància de la Dana i del senyor Mazón doncs ajudi a que Vox creixi, em sembla que és una circumstància desafortunada, però que en altres circumstàncies a poc també s'hauria anat produint.
És que Vox té un dilema que és, ara mateix estan en un moment molt dolç a les enquestes, i si provoqués unes eleccions anticipades tindria l'oportunitat de mossegar molt més poder que té ara, però com a partit que s'hi aspira a governar hauria de ser una mica més d'ordre, no pot provocar la caiguda del Partit Popular al País Valencià. Per tant, el que hauria de fer els de Santiago Abascal és com deixar caure el govern sense que es noti, no? També és lògic que avui no surtin i diguin sí, escolti, qualsevol persona que ens posin ja la votarem perquè ja ens va bé. Vox ha fet el que s'espera que faci un partit que pretén governar. Ara bé, si en aquests dos anys fins al 2027 aconsegueixen que hi hagi una persona que a més pugui ser un president interí, perquè recordem que si ho és Juan Fran Pérez Llorca no està assegurat que sigui el candidat a les eleccions de 2027, sinó que aquí també apareix la figura de Vicent Bonpó, que ara no podria ser perquè no és diputat, doncs això a Vox encara li pot anar millor, perquè pot afiançar la seva persona, el seu candidat al 2027, sense que ho aconsegueixi, sense que sigui el president de la Generalitat. I una altra cosa que va més enllà del País Valencià, ara ho deia molt bé el Jordi, València és el principal bastió, un dels principals bastions de la dreta a Espanya, juntament amb Madrid. L'extrema dreta a València és molt forta, ja no només per Vox, sinó que fenomen al vice, per exemple, surt d'allà. Si algun lloc Vox pot fer forat al Partit Popular a nivell general, pensant ja en unes generals, és al País Valencià. I allà recordem que en Andalusia, en Catalunya i en Madrid és on es recullen més escons. Per tant, estem parlant d'una plaça molt decisiva per tots, i d'aquí també a que Feijó estigui vulgui imposar la solució que millor li va ell, perquè sap que si té el País Valencià descontrolat, les seves opcions de guanyar la Moncloa s'allunyen encara més.
Pepa, el carrer, diguem-ne, és a dir, si algú es pensa que amb la dimissió de Mazón anunciada al matí i allò oficialitzada al migdia, n'hi ha prou que se'n despreocupi o que se n'oblidi, perquè continuen les mobilitzacions, continuen les crides i continua la protesta al carrer.
Sí, i aquesta crispació continua, perquè nosaltres aquest matí, des de que s'ha anunciat la dimissió i hem eixit al carrer a fer directes, evidentment la gent que passava sol parar-se i dir-te la seva opinió. I una paraula que segurament la resumís és poca vergonya, perquè no n'han tingut prou, sembla, la societat valenciana amb el discurs d'aquest matí de Carlos Mazón. I, de fet, Acord Social Valencià ha convocat aquesta vesprada una concentració a la plaça de la Mare de Déu, també perquè volen posar en valor tota la mobilització social que hi ha hagut durant aquests dies i perquè no volen parar, segons ens han dit, fins que Carlos Mazón no se'n vagi definitivament. Us volia dir una cosa, jo estic al mig, ara mateix, entre el Palau de la Generalitat i la Diputació de València. Al mig. A la Diputació de València, el president és Vicent Bonpó. Vicent Bonpó no és diputat, ara no podria ser president, però és que amb qui mana si a la Diputació de València? Mana amb ens uneix. Ell, quan va haver de triar en qui va formar govern, no va triar Vox, va triar ens uneix. Ens uneix és una candidatura municipalista, és una escissió, ve de molts llocs, però és una escissió del PSPB. I des de la Diputació de València ha estat defensant el valencià i ha estat donant diners a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Fins a quin punt Vicent Bonpó es sentiria o es sentirà si és ell, si es convoquen eleccions i fora ell el cap de cartell, etc. Es sentiria a gust si haguera de formar govern amb Vox.
Bé, i m'he descuidat de dir una cosa, que és que, a més, per molt que et donem molt per fet que Vox puja, això diu molt poc del Partit Socialista i del Compromís i de les altres formacions. En un moment que tens el Partit Popular i la majoria parlamentària tan feble i amb tan rotat de gestió tan nefast, i molt personalitzat amb Mazón, però vaja, que diria que el moviment, la onada contrària podria créixer o ha crescut moltíssim, sembla mentida, doncs, que l'oposició no pugui aprofitar-ho molt més. A mi em sembla molt decebedor. Una altra cosa és que si realment això és cert i hi ha alguna mena d'esperança en aquesta banda de la Diputació i que hi ha persones amb una mica més de seny i de moderació, doncs vés a saber per què no el PP no pot mirar també cap a la banda del Partit Socialista i intentar fer una gran coalició al País Valencià. Jo diria que és una hipòtesi irreal, però que si és irreal és per culpa d'on hem arribat en aquest país.
No paren de passar coses en aquest dilluns. Ja sabeu que aquest matí hi havia doble interès a València ciutat, perquè hi havia aquesta compareixença de Carlos Mazón en què ha anunciat la seva dimissió, i a Catarroja, on hi ha la jutgessa que està portant la investigació judicial de la Dana, declarava Maribel Vilaplana, la periodista que va estar dinant amb Carlos Mazón el dia de la Dana. Pendent d'aquesta declaració, que ja ha acabat, i tenim l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
Bona tarda.
I ha acabat, sí, ja han sortit, no? Mirabel Vilaplana, sí, i els seus advocats.
Sí, sí, sí. Ha acabat fa una hora, sense declaracions per part de la periodista Vilaplana, que ha sortit per la porta del darrere amb cotxe. El que queda d'aquesta declaració d'avui, que s'ha allargat gairebé 5 hores, és que Carlos Mazón, durant aquelles hores crítiques dels aiguats, les gairebé 4 hores que va estar dinant amb la periodista Alventorro, doncs va estar comunicat en tot moment, amb trucades, responia trucades, enviava missatges, fins i tot avui ha transcendit que va signar documents des del Ventorro, per tant, algú altre, alguna persona més coneixia que Mazón estava al Ventorro aquella tarda. Vilaplana, que ens deien els advocats, que ha declarat afectada. Ella no coneix de què parla el president aquella tarda, que en cap moment el veu inquiet, que actua amb total normalitat i tampoc sent que Carlos Mazón durant aquelles hores parli de pluges, ni de Secopi, ni de la Dana. Ha declarat gairebé 5 hores. Mamen Peris, que és advocada de l'acusació de Ciutadans, ens deia ara que d'aquesta declaració queda clar que hi havia cobertura al Ventorro i la tranquil·litat de Mazón i la normalitat en tot moment.
Hoy conocíamos que no solo a las 6:30, 7:15 cerraban esa comida con esa sobremesa prolongada, sino que incluso fueron tranquilamente hacia ese parking y bueno, pues allí es cuando se despidió y se despidieron pues hablando del fútbol y pidiéndole a ella que asistiera a un derbi.
Per tant, aquesta tranquil·litat, les no presses que va tindre Mazón a l'hora d'acabar aquest dinar. Recordarem que Mazón l'acompanya al pàrquing, a la periodista, quan surten del Ventorro, i això l'advocada ens ho situava sobre 2:45 de la tarda. La jutge li havia demanat a Maribel Vilaplana el pàrquing, per saber el tiquet del pàrquing, per saber exactament a quina hora doncs es despedeixen, però la periodista no li ha portat perquè diu que no conserva aquest tiquet. I sobre el vídeo, que també era un altre focus d'interès, el vídeo d'Utiel, on es veuen les inundacions afectant ja aquesta població. Vilaplana diu que el va rebre en un xat, a través d'un xat familiar al telèfon. Ella no va obrir l'enllaç i, per tant, nega que el president valencià, ara ja en funcions, pogués veure aquelles imatges d'aquelles inundacions.
Doncs això és el que ha declarat davant la jutgessa, a nivell Vilaplana, que ja ha marxat d'aquest jutjat de Catarroja, juntament amb els seus advocats. N'ha estat pendent l'Alba Barbosa. Alba, gràcies, bona tarda.
Fins ara, bona tarda.
I ara de seguida acomiado la Pepa Ferrer. Alguna cosa més des de València, Pepa?
Sí, llegisco una cosa. Molt excel·lent presidenta de les Corts, d'acord amb allò establert en l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia, renuncie al càrrec de president de la Generalitat per a que quede constància davant d'aquestes Corts. Això s'ha registrat a les 15:24.
Carai, doncs fa res, un quart d'hora no arriba. 10 minuts.
Oscar, és plantejar-li un dubte a la Pepa, vinga, amb això? Ara Mazón serà president en funcions fins que hi hagi un successor?
A veure què passarà a partir de demà.
En teoria, mentre no hi hagi una nova votació i, per tant, una nova investidura, no es pot deixar vacant, diguem-ne. Llavors queden funcions, sí, fins que hi hagi o bé unes noves eleccions o bé que en les Corts Valencianes hi hagi una majoria que doni suport a un altre candidat.
Sí, demà presidirà, segons ens han dit, presidirà el Consell de Govern. També ens han dit que avui havia corregut que si Mazón tenia una baixa mèdica, que no la té, però que en tot cas es posarà doncs el que li diga el metge. O sigui que a partir d'ara anirem explicant tant com passa, igual com avui, minut a minut, quan ha entrat a registre i quan s'ha fet aquesta renúncia.
Doncs aquesta és l'última hora. Pepa Ferrer, gràcies. Bona tarda.
Bona vesprada, adéu.
Deixeu-me afegir una altra veu. Ivan Esteve, bona tarda.
Bona tarda, bona vesprada.
L'Ivan Esteve és periodista, era cap d'informatius de Punt, la televisió autonòmica valenciana, en el moment de la Dana. El van destituir del càrrec unes setmanes després. Com ho estàs vivint tot plegat, Ivan?
Bueno, estem vivint amb la intensitat, no?, que marca l'actualitat política, i bueno, hi ha una intensitat que ho hem viscut tot aquest últim any. Vull la declaració de Mazón, no sé, sembla que s'ha proposat amb la gestió d'esta dana pues fer-ho tot una mica malament, no? Perquè si bé és cert que en la compareixença d'avui ha reconegut errades, ha reconegut per primera vegada que havia d'haver anul·lat la seva agenda i que bé, no, ha convocat eleccions com li demanava l'esquerra, però això és una competència que té ell i que podria fer-ho, podria haver no haver-ho fet, però el que no ha fet tan bé o que l'agenda si no entén tant és que vulgui continuar com a diputat, no? que vulgui continuar com a forat i que això d'alguna manera simbolitza que no pensa donar explicacions davant de la jutge i que al més de moment va defugir un poc d'aixes responsabilitats. La societat no sé si va entendre massa bé aquesta decisió i, com ha comentat la Pepa abans, les mobilitzacions i la pressió continuarà mentre Carlos Mazón continua de forat.
Ara estàvem especulant sobre què pot passar a partir d'ara, si Vox té, com sembla, el comandament a distància de la legislatura i que, per tant, Vox és qui acabarà decidint si hi ha nou president, si no, qui pot ser o qui no pot ser. És això el que preveus?
Sí, sí, sí. Ara s'obre un termini, unes setmanes. Pot durar al voltant de tot el mes de novembre, en el que hi haurà negociacions, en el que la presidenta de les Corts obrirà una ronda de consultes amb els quatre grups polítics, i està per veure si pactaran un candidat o no. Els escenaris estan molt oberts, i avui Vox no ha volgut comprometre el seu vot favorable a un president de transició. Per tant, l'opció d'un avançament electoral, si estratègicament a Vox considera que li interessa, jo no el descartaria.
I enfrontament entre el PP de València i el PP de Madrid? El de València voldria una cosa, el de Madrid una altra, i Mazón el que intenta és fer una mica de xantatge amb aquest aforament a Feijóo per dir-li no, deixa'm que ja gestioni jo, com és això.
Clar. I tant, aquell enfrontament. De fet, si no s'han convocat unes eleccions, jo crec que és també perquè tampoc hi ha un candidat de consens. Abans ho heu comentat vosaltres abans de la gestió d'aquesta dana, qui més rèdit polític està obtenint és Vox, qui més està pujant en les enquestes és Vox, i a qui més li ha interessat mantindre durant tot aquest any a Carlos Mazón en la presidència de la Generalitat, perquè ha anat desgastant-se ell i el seu partit, ha sigut a Vox. Per tant, això és un factor determinant. Jo crec que, bueno, al final és política i tot dependrà dels càlculs que en Vox, que a més és un partit que solen prendre les decisions des de Madrid, pues caldrà veure quina és la decisió que prenen. Bueno, de moment es barallen dos noms, que pot ser el de Juan Fernández Llorca i el de María José Catalá, però jo no descartaria que se'n posi algun altre damunt de la taula. El de María José Catalá és molt improbable perquè Vox no va a votar a una candidata que després puga presentar-se a les eleccions d'ací un any i mig. Preferirà un candidat alternatiu. És cert que amb Juan Pérez Llorca mantenen una bona relació perquè ell va ser un dels negociadors del pacte, però no descartaria que fora inclús algun diputat ras més desconegut que d'alguna manera pilotara una transició pues almenys discreta i sense massa protagonisme, no? Que no frenara les expectatives electorals de Vox, que és qui té el poder de decisió.
Doncs bueno, que és el que passa a partir d'ara. Ivan Esteve, cap d'informatius de Punt al Moment de la Dana i periodista ara de la cadena autonòmica. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Aniré a publicitat, però com que en aquest dilluns passaven poques coses, teníem la renúncia d'Amazon, la declaració de Maribel Vilaplana, començava el judici al fiscal general de l'Estat. Com que passaven poques coses, informe de la UCO, la Unitat Central Operativa, que situa el ministre Ángel Víctor Torres en contacte amb la trama del cas Koldo. Torres hauria enviat missatges reclamant el cobrament d'alguns pagaments als implicats en aquest cas de corrupció que amenaça d'esquitxar el PSOE i el govern espanyol. Després de la publicitat anem a Madrid i la Paula Brujat ens dona més detalls.
Catalunya migdia. Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural. El dilluns 10 de novembre a les 10 al Celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periòdico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Badal.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Som
Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, pendent de tot el que està passant aquest dilluns. Madrid, Paula Burujans, bona tarda.
Molt bona tarda.
M'ho has gestionat molt malament, això, perquè avui ja tenia molta teca amb Mazón, amb Maribel Vilaplana, amb el fiscal general de l'Estat, i a sobre, informe de la UCO, que apunta al ministre Ángel Víctor Torres implicat amb aquesta xarxa de Coldo, d'Avalos i companyia, no?
I mira que fa dies que l'esperàvem, aquest informe, perquè tots sabíem doncs, que estava a l'Audiència Nacional ja, divendres ja havia de sortir, però per errors tècnics doncs, no es va acabar traslladant a les parts i finalment, Òscar, com tu dius, ha estat avui. Mm-hmm. Què diu aquest informe de més de 300 pàgines? Doncs recull diverses converses de WhatsApp entre Coldo García i el ministre Ángel Víctor Torres, no d'ara, sinó del 2020, quan Torres era president de les Canàries i, per tant, en plena pandèmia, converses que revelen doncs, com Torres va intervenir directament per gestionar i per desencallar pagaments per la compra de mascaretes que havia fet el govern de Canàries a l'empresa Soluciones de Gestión, l'empresa que, ja ho sabeu, és l'epicentre d'aquesta trama corrupta amb Víctor de Aldama al capdavant. Per tant, l'informe de la Guàrdia Civil aporta diverses converses que demostren trobades també entre Torres i, per exemple, l'exministre Ábalos o Coldo García, i els investigadors apunten que Víctor de Aldama doncs, podria haver introduït la trama corrupta a les Canàries gràcies a aquests vincles que tenien Coldo García i Ábalos precisament amb Ángel Víctor Torres. Això és el que diu per ara l'informe. Per tant, el que fa la UCO és estendre aquesta ombra de sospita sobre l'actual ministre. Ara, però, haurà de ser el jutge, amb aquest informe a la mà, doncs, qui decideixi els següents passos. Primer, veure si hi ha indicis de delicte per part d'Ángel Víctor Torres en tot això que apunta la UCO, després decidir si el cita a declarar o si directament ja va més enllà i l'investiga. Recordeu que Ángel Víctor Torres és ministre, és aforat, per tant hauria de ser el Suprem qui l'acabés investigant, si és que, insisteixo, el jutge creu que hi ha indicis de delicte. I fins ara el que ha fet el ministre és que ja havia reconegut algunes converses amb Coldo García, però sempre ha delegat totes aquestes gestions de la compra de mascaretes i les possibles responsabilitats als tècnics del govern de Canàries.
Sí, et volia preguntar per això. No és que sigui sorpresa, perquè és veritat que des de divendres ja es deia que aquest informe estava a punt de sortir. De fet, semblava que havia de sortir el mateix divendres, acabat sortint avui, però ja fa setmanes i ja fa mesos que els noms d'Àngel Víctor Torres i de Francina Armengol apareixien com a possibles esquitxats, entre altres coses perquè tenien responsabilitats polítiques durant la pandèmia, eren presidents de comunitats autònomes, a més eren socialistes, per tant tenien fil directe, diguem-ne, amb José Luis Ábalos, i per tant podia ser que apareguessin en aquestes filtracions i en aquestes converses i en aquestes gravacions. Per tant, diguem-ne que més o menys ja el govern espanyol podia intuir que Ángel Víctor Torres seria el següent que sortiria esquitxat de tot plegat.
Sí, sí, exacte, perquè sí que en un primer moment no havien reconegut ja fa temps converses amb Coldo García, però després sí que ho van fer, tant Francina Armengol com Ángel Víctor Torres. Per tant, al govern espanyol no li sorprenen aquestes converses. El que ells insisteixen és que aquí no hi ha cap tipus de delicte, que aquestes converses no revelen doncs, cap indici criminal per part del ministre i aleshores doncs, president de les Canàries. Per tant, veurem, sobretot, quina és la decisió del jutge a partir d'ara, Òscar, que això és l'important, què fa i com interpreta aquest informe de la UCO, on els investigadors sí que apunten que si Ángel Víctor Torres doncs, no hagués estat mediant amb Ábalos i Coldo García, que es coneixien, òbviament, doncs, Ábalos per ser del Partit Socialista i Coldo García per ser el seu assessor i el que l'acompanyava doncs, a totes les visites i a tots els actes que feia Ábalos, doncs creuen els investigadors que Víctor de Aldama mai hauria aconseguit firmar aquests contractes amb el govern de les Canàries.
Doncs veurem què és el que passa amb aquest informe, que s'acaba de conèixer ara mateix i que la Paula Brujat s'ha llegit de manera allò ràpida. I
Express.
Molt bé. Gràcies, Paula. Bona tarda.
Fins ara, adéu.
Com us deia, és un dia que va farcit de coses, perquè seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Perquè avui ha començat el judici al fiscal general de l'Estat, que en unes altres circumstàncies hagués estat notícia de portada, perquè de fet és un fet inèdit, no havia passat mai, i tots teníem en les nostres previsions fa algunes setmanes doncs, que avui, com a gran dia, el gran tema del dia havia de ser aquest. I en canvi ha quedat relegat per tot el que ha anat passant aquest dilluns, però això s'ha produït i hem vist al fiscal general de l'Estat assegut en el banc dels acusats, podríem dir.
Sí, ha sigut al banc dels acusats i amb la toga de fiscal, i no és un detall menor, perquè més aviat una declaració d'intencions. El fiscal general de l'Estat vol comparèixer davant del jutge defensant el seu càrrec, defensant el prestigi de la institució, davant del que sempre ha dit que són mentides de vingudes de l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid. La seva intenció també és seguir presencialment totes les sessions, que s'allargaran durant 10 dies. La seva declaració serà al final, el dimecres que ve, si tot va sobre el previst. García Ortiz ha arribat este matí al Suprem per la porta principal, la porta noble de l'edifici. Ho ha fet amb cotxe oficial, però ningú l'ha rebut, no hi ha hagut acte protocolari al principi. Sí que hi ha hagut un grup de ciutadans que l'han aplaudit i l'han animat, i quan ha sortit de la Fiscalia General per venir cap aquí, també hi ha hagut un grup de fiscals que l'han animat, perquè també, recordem, important, ha mantingut el suport en tot moment del govern espanyol, que l'ha defensat, ha dit que és innocent, creu en la seva innocència, perquè el que va fer un cop més és perseguir una mentida.
I hem pogut sentir de la seva pròpia veu, tot i que és molt curt, el mateix García Ortiz dient que ell no va cometre cap delicte. Ho ha dit així.
Señor García Ortiz ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Aquest no és el Garó García Ortiz, és l'únic que ha dit avui, perquè, com deies, Dani, està previst que la seva declaració sigui més endavant en el judici, perquè aquest judici anirà ben bé durant 10 dies o així, no?
Sí, avui han començat amb les qüestions prèvies. Ha estat aquest moment en què, abans de les qüestions prèvies, la secretària judicial ha llegit l'acusació i el jutge li ha preguntat al fiscal de l'altre estat com es declarava. Ell ha dit que no, que es considera innocent. I després ha estat el torn de les parts per aquestes qüestions prèvies, on l'advocada de l'estat que exerceix la defensa de García Ortiz ha acusat el jutge instructor Ángel Hurtado de tenir un ànim inquisitiu i de fer una investigació prospectiva, és a dir, per buscar les proves que li calen per demostrar la culpabilitat del fiscal general. Ha estat un alegat molt dur contra el jutge instructor. Mateixa línia segueix també la fiscalia, que en aquest cas defensa o segueix la línia de l'advocada de l'Estat i la defensa de García Ortiz. I ja després, al final del matí, ha estat ja el primer torn de les declaracions de testimonis previstes, que són els quatre primers, han de ser quatre fiscals. Ha declarat primer el fiscal que s'encarrega del cas de frau de González Amador, la parella d'Ayuso, Julián Salto, que ha vingut a reconèixer que sí que va mencionar als seus superiors que la parella de la presidenta havia demanat un pacte a la fiscalia per evitar la condemna, i que ho va fer esta comunicació dos dies abans de que la informació saltés als mitjans. Ara ha començat ja amb retard, perquè, com dic, havien de declarar al matí la resta de fiscals que estan declarant. És Pilar Rodríguez, la fiscal en cap provincial de Madrid, i també ho farà després la fiscal superior de Madrid i el fiscal tècnic de la Fiscalia General de l'Estat, que són el col·laborador de García Ortiz. A més, se sumen, si dona temps ja, altres dos testimonis que estaven previstos per la tarda, que són els dos caps de gabinet, tant de la Fiscalia General com del TSJ de Madrid. Per tant, dia atapeït, ben farcit, la tarda no sé si donarà temps. Demà hi ha un desplats forts, dos desplats forts, podríem dir, que és el mateix González Amador, la parella d'Ayuso, i el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, que, si us recordeu, quan ja va declarar la instrucció, va reconèixer que havia difós una informació falsa, que no tenia cap prova sobre que s'havia ofert, la fiscalia havia ofert un pacte a González Amador, quan va ser just a l'inrevés, va ser el seu advocat qui va demanar la conformitat. Doncs bé, arran d'això és quan es va iniciar el cas que s'ha estat jutjant avui. La fiscalia va desmentir la informació que havia difós l'entorn d'Ayuso, i d'aquí ve que el fiscal general de l'Estat se l'acuse de revelació de secrets.
Doncs deixem el Dani Sainz Viaja pendent d'aquest judici. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Per cert, el judici s'allargarà, com dèiem, fins al 13 de novembre. D'aquest tribunal en formen part 7 magistrats. N'hi ha 5 que són considerats conservadors, 2 considerats progressistes, i algun nom segur que us sona, per exemple, Manuel Marchena o Carmen Lamela. Són alguns dels que hi prendran part. Ens queden 5 minuts perquè digueu el que us sembli sobre l'informe de la UCO o sobre el judici del fiscal general de l'Estat. Que això, realment, el dia és per no parar.
Jo em vull centrar en l'informe de la UCO, la veritat, perquè crec que és interessant, sobretot s'han d'analitzar aquests missatges i veure realment fins on arriben o no, però és cert que el nom del ministre Ángel Víctor Torres fa molt temps que corre. Ell mateix ja s'ha encarregat de dir en diverses ocasions que sí que havia parlat amb part de la trama, però es desvinculava de tot el que té a veure amb la seva actuació. S'ha de veure si és així o no, però també hem de veure quina és l'actitud que pren Sánchez. És a dir, amb Santos Cerdán va ser molt dur, inclús càrrecs socialistes el que deien era que no s'havia respectat la presumpció d'innocència en el fet de que l'apartés de tots els càrrecs que tenia en aquell moment al partit, i amb Ángel Víctor Torres de moment el que està fent el PSOE és tot el contrari, és a dir, és defensar-lo davant, no?, d'aquestes informacions. Sobre Francina Armengol també estava molt qüestionada, sobretot pel paper que té ara al Congrés, la presidenta del Congrés, i per tant, si ella arribés a caure també és una plaça molt important pel PSOE, que en aquest cas s'hauria de substituir, però que sí que ja tindria un impacte molt més estès, perquè ja no estaríem parlant, com ha volgut moltes vegades el PSOE, només del Ministeri de Transports, sinó que ja impactaria directament en dues comunitats autònomes. Per tant, crec que també hem d'estar molt atents a quin moviment fa Sánchez davant d'aquesta situació.
I la setmana passada vam tenir la compareixença en aquella comissió, que el president Sánchez doncs, se'n va sortir, i diria que prou bé, però clar, mentre això passava, doncs la part conservadora de l'Estat, que no sempre és només política, sinó que també és institucional, judicial, policial, va fent la seva, i que avui surti aquest informe de la UCO doncs vol dir que aquest magma, diguéssim, conservador, es belluga amb una intencionalitat política clara, el magma judicial o el moviment judicial també, és a dir, és que puede hacer que haga, no?, per terra, mar i aigua. Una altra cosa és veure què hi ha. És a dir, si hi ha coses, evidentment, doncs s'ha de prendre mesures, i tinc la sensació que Pedro Sánchez, de totes aquestes coses, que per molt que es queda molt clar que van a per ell, haurà de demostrar que realment ell no té res a veure. De moment no sembla que hi hagi res. És a dir, ni a la comissió, ni en els informes policials, ni amb les processos judicials no hi ha res que apunti directament a Pedro Sánchez. Ara, això és suficient com perquè un govern aguanti? És suficient com perquè una legislatura aguanti? Pedro Sánchez és del criteri decididament que sí. Encara que li dimitís un ministre, encara que li dimitís una presidenta del Congrés, estic convençut que Pedro Sánchez és d'aquells de dir, no, malgrat tot aguanto, i sembla mentida, o com a mínim a mi m'estranya, que una branca conservadora del país i de les institucions, com és el Partit Popular, que semblaria que controla tantes institucions i tants jutges i tants cossos policials, no sigui capaç d'anar una mica més amunt. Estem en aquesta guerra, és lamentable que estiguem parlant en aquests termes, és lamentable que estiguem parlant de magistrats conservadors, magistrats progressistes, etc. Diu molt poc d'aquest país, però és el que tenim, i en qualsevol cas Pedro Sánchez està navegant per damunt d'aquesta onada, fent surf per damunt d'aquesta onada, pels que patim la degradació de les institucions amb nosaltres.
Maiol?
I que tenia molta raó el Jordi en parlar de la veritat, en què hi ha darrere de tot plegat, perquè en el cas d'Àngel Víctor Torres és evident que la gran majoria de governants, per desgràcia, durant la pandèmia van haver de relaxar els criteris de contractació pública, i per això molts d'ells, no tots els contractes que es poden rastrejar són el millor contracte que es va fer, i no, en aquest cas ell va confiar en les persones equivocades, i aquí és on ha d'establir límit la llei, si senzillament va ser un error de confiar en qui no tocava o si formava part de la trama. I d'altra banda, el fiscal general de l'Estat, doncs el resultat ja està marcat, però l'únic dubte és, ell va filtrar alguna cosa? És tan greu? No ho sé, ja ho veurem. Només demano que no passin més coses, perquè hauríem d'anar preparant el matí de demà, i si no se'ns complica.
Jo mai se sap, escolta'm. Sí, perquè avui tal conveni tot plegat, tot compendi en un mateix dia, que després dona la setmana anirem de reaccions i de ressaca de tot plegat. Però bé, escolta'm, ho anirem explicant al matí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, al Catalunya Nit i als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Maiol Ruiz, Júlia Reguer, Jordi Cabré, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Gràcies, adéu.
Una mica de publicitat i després el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o l'actualitat durant la tarda al 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
La vida passa cada dia
El matí de Catalunya Ràdio.
El programa on es parla més clar.
Però jo crec que no s'ho creu ni ell. Si jo digués ara que nosaltres no, que no passarà del 30, que és el que hem dit fins ara, i ell diu que passaran del 50. Llavors que em digui això, és un argument de venda.
On a l'Àgora es confronten les idees.
Amb tot aquest debat de l'ocupació, el problema de fons és la relativització de la propietat privada.
Voleu propietat? Socialitzem-la. Perquè és que això és una frase literal del Manifest Comunista.
I amb les opinions úniques dels nostres oients. Com va l'Institut?
Una merda.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
2x1, 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 2x1. Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Lincoln Co., Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.